A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I vostès pensaran en nosaltres, és que la Blanca no para. Ah, que no para. Des del pòster de Reis fins a... Vaja, en fi, Blanca, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No pares.
No paro, no. Ha estat un any
ja, intens. Ja ens vas avisar que no pararies, eh? Ja ens vas avisar sí. Que no pararies i no has parat.
No, porto un any molt bonic de feina i gaudint-lo molt.
I no has parat d'experimentar.
Ah, no, tampoc.
Perquè
el moment
que ens deia, entro en una etapa on vull fer coses que es desmarquin una mica d'allò que encara molts poden tenir al cap del meu segell personal. I això és una d'aquestes experimentacions.
Sí, total, no? Vaig fer un canvi per experimentar amb l'il·lustració i jo crec que ha estat el camí correcte, no? Em sento molt, molt còmoda, m'encanta fer-lo i sobretot explicar una història en imatges crec que té una força creativa tremenda.
Tot això té bastant a veure, no sé si amb aquell testimoni que ens havies deixat, de la teva necessitat diària de dibuixar en un bloc.
Ah, sí, les experiències amb els meus fills, ells... i sempre fer una pàgina del millor del dia.
Cada dia.
Ara tinc menys constància per al dia a dia, però sí que tinc un registre molt, molt maco de tot el que ha sigut, de tot el que està sent les experiències amb els meus fills. Tot això en dibuix diari.
D'alguna forma explicaves una història.
Exacte, sí, també. També.
I t'obligava, sí, suposo, cada dia a trobar una motivació estètica per a aquesta història de la canalla?
També, i també és una manera de ser conscient de com gaudim del dia a dia, perquè això va ser molta gent em deia, jo que vaig estar donant classes de dibuix en un casal, la gent em deia que la vida se'ls escapava i que no sabien com havia passat tan ràpid, no?
Que la vida se'ls escapava.
Sí, que havien arribat a aquesta edat en què els nens ja eren grans i no sabia com havia passat tan ràpid, no? I aquest registre de dibuixos és com per... cada dia, abans d'anar-me a dormir...
Per ser conscient del valor de cada dia.
Exacte, sí. Perquè quan ho faig, quan porto un temps sense fer-lo, sembla que tot el dia, tota la vida sigui molt monòtona, no? Perquè quasi és tots els dies igual, ens aixequem, fem les mateixes coses, no? Però sempre n'hi ha un punt de diferent. I aquest punt és el que vull gaudir-lo i tornar-lo a disfrutar quan faig el dibuix, no? I donar-li el valor real de l'existència del viu de diari.
Gairebé com si ens diguessis... acostumeu-vos a trobar un moment del dia, encara que sigui un moment...
Per ser
conscients del dia que ha passat o del dia que està passant.
Això, perquè això passa molt... Jo que sempre he fet llibres de viatges, quan viatjo, no? D'escriure tot el que he fet en el dia, no? És com perquè tenia el record del viatge, doncs el dia a dia també és un gran viatge, no? I més amb els nens, perquè els nens creixen tan ràpid que clar, se'ns pot escapar una miqueta.
Ara el nostre testimoni és un mòbil carregat de fotos.
Exacte, també, no? Sí, això és veritat. Tot el que és en Instagram
que
deixa...
Que les fem gairebé d'una forma compulsiva i ja no recordem les que hem fet el dia anterior, no?
Sí. Però bueno, tenim registre de la nostra vivència diària. Això també és molt bonic, sí.
Quan comença la història d'aquest conte que és... El casinet de dalt, millor dit, la Tecla i el casinet de dalt.
Això.
Quan comença la història d'aquest conte? Quan t'ho proposen?
Me'l van proposar la Carmen Artigas, la presidenta del Prado, em va parlar amb mi una miqueta abans de Nadal, que tenia un text molt maco que li agradaria per donar a conèixer una miqueta més la història, que quedés registre il·lustrat, no? Perquè a vegades som un món molt visual i ens centra millor la història quan porta dibuixos, no? I jo estava en un moment de que em feia molta il·lusió fer un llibre il·lustrat perquè era com matèria pendent, no? Perquè tenia moltes ganes de fer-lo, però arribava en un moment una miqueta complicat de treball, de feina, que justament A vegades passa això, que sí. L'estudi tens molt de treball o l'estudi no tens res.
I tampoc ha passat, tant de temps, perquè de finals de l'any passat
Això
ho has hagut d'espavilar en 2 mesos i poc més.
Sí, de fet no em vaig poder començar a posar fins ben bé mitjans del gener, passat Reis i passat tot.
D'acord.
O sigui que sí, has tingut
el temps que voldries?
M'hagués
agradat tenir una mica més de temps?
Més temps per poder-lo gaudir, perquè a vegades les presses, sí que és veritat que treballo molt bé quan estic així una miqueta acorralada, no?
Una certa tensió.
Sí, però gaudeixes més quan tens molt de temps per pensar-te les coses i tal, no? Però de totes maneres crec que el temps ha estat bastant correcte. Encara de que porto, que van ser 2 mesos una miqueta més, treballant només amb això, perquè començàvem per 8 il·lustracions i ara quasi són 16, més portada i contraportada. Bueno, no està malament.
La Carme Artigas li va presentar a la Blanca un text d'en Francesc Parra, que és l'autor, diguem-ne, d'aquesta història molt resumida, perquè el llibre està dedicat, òbviament, a una franja d'edat molt determinada, però, com us dèiem, és un llibre per a tots els públics, però especialment adreçat als més petits de la casa, no? Bé, amb aquesta història, tu podies fer allò que volguessis,
sí,
Blanca?
Sí, exacte. Em va dir com m'ho va demanar, em va explicar una miqueta la història molt per sobre, no? que llançaven un ou, d'aquest ou sortia un pollet, i el pollet el trobava una nena que li explicava la història del casinet de dalt. El pollet l'agafa i la porta al 1877 a explicar-li de primera mà la història del Prado, de com van ser els seus inicis. I amb aquest transcurs el pollet es transforma en el gall del Prado. I a mi el gall estèticament és un animal que m'encanta, que m'agrada molt, no? I de seguida em va vindre la imatge. Aquesta imatge d'aquesta nena agafant el pollet i sent transportada amb el gall. I em va agradar tant que no vaig ser capaç de dir que no. I aquí està el llibre,
tan,
no?
Tan simbòlica, no?
Sí, a vegades et passa això, que quan et demanen una feina que il·lustris una cosa, costa a vegades ficar-te dintre de la història per fer la il·lustració i el dibuix, però n'hi ha de vegades que no, que et ve de seguida al cap i la història ja és teva, i llavors l'agafes i ja és teva, no la pot fer ningú més.
Com havies de dibuixar la Tecla?
Sí, bueno,
que no sé si això també va trencar una mica la closca de la Blanca per pensar, no sé si dir, un cert arquetipus de nena, no sé si dir, identificable amb una nena sitgetana pel que sigui, o buscaves una nena més de conte d'infants, o com la creació del personatge?
Sí, al principi el personatge principal, el dibuix era més infantil, però vam quedar que, com ens agradava per tots els públics, el volíem fer doncs una miqueta més realista. I llavors en cada que jo tenia fet a l'storyboard, que el tenia ja esbossat amb dibuixos molt més infantils, al fer això em vaig buscar una model, i hi ha molta gent que m'ha fet de model per poder fer els dibuixos d'aquest conte, i vaig comptar amb una nena que és moníssima. Jo quan la vaig veure vaig dir,
La tenies al cap o no? O va?
Sí, bueno, la coneixia de lluny, l'havia vist, coneixia sa mare, que això també és important, sí, per demanar-li, no?
Això també té una història, eh? O sigui,
sí,
que
tant.
La il·lustradora en algun moment va veure que tenia una nena que li podia servir.
Sí.
Allò, és aquella nena.
Sí. Bueno, tenia un parell al cap, però aquesta em va vindre molt a la mà, i a més és una nena que veia que sabia fer les poses molt bé, perquè això també és important, treballar en canalla és complicat, i va estar acertat perquè em feia la pose
tal com li
demanava.
Què tenia o què té aquella nena per haver captivat a la il·lustradora?
Bueno, tenia l'edat correcta, tenia el gest que veia que en dibuix podia quedar molt bé, no? Era una nena molt mona, roseta, amb els ulls clars. A mi els ulls clars em cautiven molt, no? M'agrada molt de dibuixar-los.
Una nena de conte.
Sí, és una nena de conte, sí, amb un perfil molt maco, i em va agradar.
En podem dir un nom?
Sí, és la Laura Serrano.
Doncs la Laura Serrano és la model de la qual n'ha sortit la Tecla, la protagonista d'aquest conte.
Sí, sí, va tindre molta paciència, perquè són 16 il·lustracions, així que van estar 16 poses.
O sigui que en aquest sentit, les teves il·lustracions no són exclusivament allò una obra de la imaginació, sinó que van venir... Com si fessis literalment un retrat.
Exacte, jo li ensenyava el dibuix que era una miqueta més infantil, sí. Li ensenyava el dibuix, si tenia dubtes em posava jo amb la pose i ella ho repetia. Però és important el gest de la cara, l'expressió de la cara, que és el que més costa d'aconseguir, i li deia, ara somriu una miqueta més, ara una miqueta menys, i que això t'ho captin. No? Els nens a aquesta edat a vegades li fa vergonya o no volen fer-lo, no? I no, ho va fer tot perfecte.
T'ho preguntava perquè més no has treballat com un il·lustrador a l'ús, o sigui, que es crea un personatge dibuixat des de la ficció, sinó que has treballat com una pintora.
Sí, diria. Clar, jo penso que quan faig il·lustració també em surt una miqueta la part de pintura, no? I tinc aquesta barreja de que no és totalment il·lustració, sinó
dir,
que també
no
tinc...
És un personatge imaginat, és un personatge retratat.
Sí, de fet jo crec que, parlant d'això de la pintura, jo crec que sóc un dels pocs, si n'hi ha, que no he fet res al llibre de digital. Tot és a pols. O sigui, tots els originals són fets a llàpids, plomilla i aquarel·la. No n'hi ha res més.
Ho vols així? Et sents millor així?
Bueno, és que és el que conec. Sí que m'agradaria fer algun curset de digital, perquè clar, és una eina tremenda. Si a mi em queda malament un dibuix, el tinc que trencar
i
tornar a començar.
Però és a dir, a hores d'ara... Aquesta és la tècnica en la qual no només estàs més familiaritzada, sinó t'hi sents més còmoda.
Clar, no conec l'altra, no?
Però és
que penso que és una eina extraordinària.
És que ara ens imaginem aquest mes i mig o dos mesos amb 16 il·lustracions, tot aquest seguit de sessions amb model per poder aconseguir definir el dibuix que seria la base d'aquestes il·lustracions. Això vol dir moltes hores.
Bueno, moltes. Sí, moltes. De fet, he estat treballant en aquest conte dos mesos dedicats totalment a ell.
Un conte ha de tenir uns colors, unes textures també singulars respecte al que fas en el món de la pintura?
Sí, més per il·lustració infantil intentes que els colors siguin més vius, tot i que encara la meva tendència sempre són els colors... Es diuen les colores quebrados,
sí.
No? Tots molt apastelats, molt grisos.
Molt suau, gens cridaners.
Sí, però sí que, bueno, i aquesta és la meva personalitat i tampoc la vull canviar massa, però sí que, per exemple, la part dels verds, tot això, he pujat una miqueta
la
intensitat perquè els nens li entren pels ulls.
Un cert aire centroeuropeu, té aquest tipus d'il·lustració. I a partir d'aquí, el que ens deia la Blanca, un dels reptes ha estat combinar el text amb la imatge. I bé, l'espai que cal deixar, perquè no n'hi ha prou amb l'il·lustració, el conte, òbviament, té text, la distribució en la pàgina és fonamental també perquè l'obra llueixi, perquè tot llueixi. Això està complex?
Això ha estat molt... Sí, i a vegades n'hi ha unes il·lustracions que després es vaig tindre que canviar perquè me'n vaig adonar que no havia deixat prou espai per la quantitat de text que n'hi havia. I això sí que ha estat bonic perquè ha estat un aprenentatge. Ja sé que si em toca fer un llibre un altre cop, no? Aquesta experiència m'ha ensenyat molt. I sí, és una miqueta complicat, però també és maco perquè jo sóc molt estudiosa de l'equilibri que té que tindre un quadre i m'ha agradat jugar amb la lletra,
per
no? La
pregunto,
lletra per compensar...
Els pintors acostumats a les composicions i al valor de la composició i allò que en diuen bé, on no hi hagi una bona composició ja pots llançar el quadre, suposo que aquí el repte és que la composició quedi equilibrada entre la imatge, la lletra, el text... Tot.
Clar, i això és algo que els que fan il·lustració en digital no tenen aquest problema perquè jo podem jugar amb ell in situ, no? En canvi, jo tinc que imaginar com després el maquetista posarà la lletra no?
Aquí dins. No?
I això sí, això és veus, és una eina que em falta.
Fins a quin punt una il·lustració ha de ser molt explícita respecte al text que acompanya. O fins a quin punt una il·lustració ha de deixar un cert marge a la imaginació de qui ho llegeix. Aquest és un altre, no sé si dir, dels punts complexos en un conte. Has de, gairebé diríem, descriure el text en imatge o no cal?
Sí, no, bueno, el bon il·lustrador és el que no trepitja el text, o sigui, que l'acompanya en comptes de trepitjar-lo. Sí que tinc una tendència perquè m'encanta el dibuix i quan m'expliquen un text, o sigui, quan llegeixo un text...
Quan vas tenir el text...
Em ve de seguida la imatge al cap i la tendència és fer aquesta imatge que em diu el text.
D'acord. O sigui, no es pot ser tan explícit, de fet, o val la pena deixar una mica de marge a la imaginació?
Val la pena deixar la imaginació, perquè si no el text no té sentit. Jo vaig fer un curset d'il·lustració de llibres precisament de com els il·lustradors no trepitgen, o sigui, com es junta, no? La paraula en la imatge.
Aquest equilibri també sí. En el contingut.
Sí, i en un dels treballs finals jo tenia un text que l'havia il·lustrat i la persona que és un il·lustrador que a mi m'encanta molt, que és la Paula Bonet, que ha d'estar molt, molt en auge, ell em va dir, és que no cal que posis text perquè ja ho has explicat tot amb la imatge i queda bonic sense el text, no? I llavors vaig pensar, és veritat, no? Ho he explicat tant en el dibuix que ja no cal el text, però sí, el deixar un moment del dibuix perquè el text s'amplifiqui, no? És molt important.
Això també ha estat un dels reptes del conte?
Sí,
sí,
també.
Trobar
també
aquest equilibri entre el text que et van donar i com il·lustrar.
Clar,
sense...
perquè quan es vegi el dibuix estigui la intriga de llegir, no? Això és l'únic.
Perquè esclar, no? Evidentment, quan s'obren les pàgines, el que crida més atenció és la il·lustració.
Clar,
això,
directament
això és evident,
se te'n va cap a...
Se te'n van els ulls cap a la il·lustració.
Cap al dibuix.
La més complexa de fer de les il·lustracions que hi ha en el llibre?
Ui, una que la vaig canviar molts cops, que era... N'hi ha una que està la Tecla, el personatge
sí,
principal,
la protagonista.
Perquè jo volia pintar el teatre del Prado, que és tan meravellós que tenia que sortir sencer. I l'espòs principal era que tot les línies que sí, formaven tot el teatre sortien del cor de la nena, que la nena porta com una espècie d'estel al cor, no? Al mig del pit. I quan vaig començar a fer en petitó tots els dibuixos de l'Agustí Ferrepino,
sí,
quan estava fent el principal, es queda tan meravellós que vaig dir, no, això ho tinc que pintar en gran. I llavors vaig canviar tot el que era el concepte de totes aquestes línies que anaven formant tot el teatre, vaig canviar completament el concepte per poder fer...
Una il·lustració on aparegués...
Exacte, un dibuix en gran és que el frontal del Gran Teatre és preciós, no?
També està en aquest llibre? En aquest conte, La Tecla i el Casinet de Dalt, presentat aquest passat cap de setmana, el poden trobar, els agradarà, i no només els petits de la casa, els textos d'en Francesc Parra i les il·lustracions de la Blanca Benítez. Blanca, gràcies, felicitats.
Moltes gràcies.
Fins a propera. Tornem en 5 minuts amb en Roland Sierra.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.